Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda de nou. Han aflorat 20.000 casos més de Covid a Espanya, alguns més que abans del primer positiu, segons ha revelat avui el Ministeri de Sanitat. El mateix govern espanyol ha publicat dades històriques sobre l'evolució de l'epidèmia del Covid-19 i ha situat aquests nous casos, en què també hi ha un altre element destacat, gràcies a aquestes noves dades, que la sèrie històrica atorga ara contagis en dates molt més avançades del que sabíem fins ara. També hem sabut avui que s'ha trobat Covid-19 a les aigües residuals de Barcelona de 40 dies abans del primer cas oficial, que en el cas de la capital catalana va ser el 25 de febrer. Els sanitaris diuen que volen millores estructurals més enllà d'una gratificació, l'anunciada ahir pel govern català, que consideren insuficient. El sector sanitari diu que la retribució extraordinària és un primer pas, però reclama que aquest reconeixement professional no sigui puntual i es consolidi en les nòmines. Algunes veus, a més, diuen que no estan d'acord amb els criteris anunciats. Pares i mares, d'altra banda, es manifesten pel dret a l'educació. Han impulsat un manifest en què demanen la reobertura immediata de les escoles perquè, segons diuen, són un servei essencial que ha estat menys tingut i que s'ha vulnerat el dret fonamental a l'educació dels seus fills. Un nom propi de l'actualitat cultural és el de Rosa Maria Sardà, l'actriu barcelonina, ha mort avui després d'una vida consagrada a l'escena, molt popular i admirada. Ha triomfat a la televisió i també a l'art del teatre i del cinema. I les Càritas Diocesanes de Catalunya publiquen les memòries del 2019 i analitzen l'impacte del Covid-19 a les llars amb motiu de la festa de Corpus que se celebra aquest diumenge.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'avanera i les vostres peticions.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
De dilluns a divendres, Hits and Tweets a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la Fórmula Estel, Hits and Tweets, música i actualitat. Actualitat i música.
Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bon vespre a tothom. Comença el programa Plusvàlua. Que estiguin molt contents i que siguin feliços, perquè això és el que desitgem des d'aquest programa. Els parla Salvador Aragonès. Avui parlarem de l'escola. Acaba d'obrir-se l'escola parcialment amb la notícia que el president del govern donarà 2.000 milions en ajudes a fons perduts i que estaran gestionats per les comunitats autònomes. Hem dit bé, a fons perduts, eh? Però anirà a totes les escoles? Això encara no ho tenim clar. El president Pedro Sánchez va dir que aniria a les escoles públiques. Naturalment, totes les escoles són públiques, tant si són de titularitat pública com si són escoles concertades, que han sofert molt, les unes i les altres, el tancament durant la pandèmia, i sofriran encara durant un temps per tal de donar ensenyament dins de les mesures de precaució enfront al coronavirus dictades per les autoritats. Això no és una broma. I va la salut dels fills i dels professors. Ahir, la ministra d'Educació, la ministra Isabel Celà, va canviar el registre i va dir que tots els alumnes hi tindrien que anar a l'escola presencial quan comencem el mes de setembre. Serà així? No sé si hi haurà una nova versió. També parlarem de la conjuntura econòmica. Com anirà el PIB aquest any després de les xifres poc esperançadores del Banc d'Espanya i de l'OCDE? Les borses pugen amunt, especialment els valors dels bancs. Què significa tot això? I avui parlarem també de l'automòbil, una altra vegada, de la situació de Nissan i del seu futur. La sortida de Nissan, tancant les tres fàbriques de Barcelona, ens ha deixat congelats. Afecta a 25.000 famílies. I com va dir l'expresident de Nissan, Joan Echevarria, en unes declaracions, el personal de la fàbrica, encara japonesa, és de molta qualitat. Finalment, ens embarcarem amb l'anàlisi del consum. Cap on anirà el consum? Com quedaran les vendes online que tant han protagonitzat el comerç durant la pandèmia? Ha canviat el consumidor? Quines són les tendències del consum?
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Avui tenim una cançó d'aquest gran cantant. Un cantant que ens acaba de deixar després de molts anys de música preciosa, fantàstica, dins del conjunt Jarabe de Palo. Es tracta de Pau Donés, la flaca, que va ser Premi Ondas ambientada a Cuba.
La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera.
blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera, por un beso.
Donés, que descansis en la pau del cel. Doncs has fet molta, molt feliços la molta gent amb les teves cançons. I a mi
vols
també.
Saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Participen en el nostre programa quatre grans personatges: el doctor Joan Vilaferràs, director del Col·legi dels Escolapis de Balmes de Barcelona i representant dels Col·legis de Religiosos de Catalunya. També el senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Socials. El senyor Josep Maria Vall, president del clúster de la indústria de l'automoció a Catalunya. I, finalment, el senyor Eduard Arruga i Valeri, vicepresident de la Comissió d'Economia Alimentària del Col·legi d'Economistes a Catalunya i que va ser durant una colla d'anys president del Banc dels Aliments. L'ensenyament és la clau de volta del futur de la societat. Ho sabem prou bé. Però el coronavirus ha fet un desgavell. 3 mesos sense classes, tot i que les classes virtuals per internet. Però no han sigut igual per a tothom. Uns han emprat bé les eines i també amb l'ajuda dels pares han sortit endavant. Però d'altres, sense potser les eines adequades i sense les ajudes dels pares, s'han quedat enrere. A banda, els problemes econòmics que han creat a totes les escoles. Tenim aquí el doctor Joan Vilaferràs, director del Col·legi d'Escolapis de Balmes de Barcelona. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Penso que el govern espanyol ho ha enfocat bé, és el meu parer, que les ajudes que s'han donat a fons perdut per revertir les desfetes del coronavirus, sobretot mirant al futur, són especialment la salut i l'ensenyament. D'aquí que els 16.000 milions que destina el govern central a les comunitats autònomes siguin majoritàriament per aquests dos sectors. Els ciutadans no poden viure sense salut, sense cultura i sense coneixement. Concretament, l'ensenyament hi destina 2.000 milions... quan no ho esperàvem. El problema, com sempre, senyor Vila, serà com es repartiran aquests diners. Pedro Sánchez, el president del govern, va dir que eren per l'escola pública I jo entenc que l'escola pública és tota l'escola. Tota l'escola. Doncs l'ensenyament és obligatori per a tots els ciutadans, això ho diu la Declaració Universal de Drets Humans, i els fons públics s'han de repartir tant per les escoles de titularitat pública com per les escoles concertades. Tot és ensenyament públic. Com ho veu vostè, professor Vila, director del Col·legi dels Escolapis de Balmes?
Doncs miri, com vostè, amb preocupació, és veritat, perquè sembla que 2.000 milions són molts diners, i ho són, però les necessitats que ha generat aquesta pandèmia són molt grans. I aleshores, si per una banda posem els diners que l'Estat està disposat a aportar o que pot aportar, i les necessitats que s'han creat, el primer dubte és si aquestes dues xifres s'avindran. A mi em fa l'efecte que no. En tant que, a més, ara podem parlar de l'impacte econòmic d'aquesta pandèmia en les escoles, mirant des del 13 de març fins ara, però som conscients que la preparació del nou curs amb unes exigències per ser estrictes amb les normes sanitàries que les autoritats dictin poden fer les coses encara molt més complicades. Se n'ha parlat ja molt,
En el sentit... Però hi va haver l'intervenció de la ministra, no?
Exactament, que segurament caldrà contractació de nous professors perquè no podrem tenir agrupats els alumnes amb les agrupacions habituals. Clar, vostè també plantejava una cosa que és de gran interès, i és el fet de dir el senyor Sánchez, com de fet molts polítics, quan parlen d'educació, doncs parlen en general d'educació i es refereixen a la pública com...
Com si fos l'única, sí.
Tot el sistema, i clar, i això no és veritat, aquí a Catalunya la concertada depassa el 30%, i per tant un polític o un responsable de l'administració que gestioni l'educació no pot obviar més de la tercera part del sistema. Com de fet, jo haig de dir que en les converses que tenim amb el Departament d'Educació, doncs sempre se'ns diu, i estem confiats en això, que els criteris han de ser que, diguem, hi hagi una igualtat o una equivalència de recursos entre l'escola pública i l'escola concertada. Per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres agraïm aquesta valoració o aquesta explicitació que fan els representants de l'administració.
Sí. Ara han començat, d'alguna manera, a obrir-se, mig obrir-se les portes dels col·legis, i llavors voldria preguntar-li com veu això, si és un primer experiment de cara al setembre, com ho veu, com ha anat això?
Estan anant bé. Esclar, aquí hi ha una part emocional, que és el fet aquest de dir tots ens resistim a acceptar que un espai com és l'escola, en què hi ha d'haver la confiança, la proximitat entre les persones, el fet d'ensenyar els alumnes a cooperar i a provocar situacions en les quals hagin de jugar junts, hagin d'estar junts per aprendre'n, les normes que sembla que haurem d'utilitzar per tenir cura de la salut dels infants, doncs seran una barrera en aquest sentit. I aleshores hi ha molts educadors amb una vocació bellíssima, interessantíssima, en la línia aquesta d'educar les persones en la relació i la cooperació, que se senten ferits, i jo també puc parlar en primera persona, ens podem sentir tristos per haver de treballar d'aquesta manera, però una vegada acceptem que això és un mal necessari, és a dir, pitjor seria no fer escola, és a dir, salvar d'aquesta qüestió, doncs nosaltres estem, des de les escoles cristianes, molt il·lusionats en el sentit de dir, ostres, estem donant un pas endavant que ens permet retornar a la normalitat. Després de 3 mesos fent classes virtuals, que com vostè molt bé ha dit a la introducció, Déu-n'hi-do la feina que hem fet. doncs ara el fet de que alguns alumnes puguin tornar a l'escola, doncs ho veiem com un pas endavant. És a dir, també creiem que la societat, tots nosaltres necessitem recuperar la normalitat, recuperar la confiança, perdre la por de sortir de casa. Sí. I des d'aquest punt de vista creiem que és un pas interessant.
I per això jo li volia dir que amb aquest tema de l'educació virtual no tots els alumnes han aconseguit el mateix nivell. Uns perquè, per una cosa, ja ho hem dit, uns perquè no han tingut l'ajuda dels pares, els altres perquè no han emprat bé les eines que tenien. I això ha creat una desigualtat entre els alumnes. Creu que s'hauria de donar un aprovat general?
Doncs, miri, no hem tingut ocasió d'això, en el sentit que el departament d'Educació ha regulat respecte a aquesta qüestió, i sí que és veritat que ha tret pes
a l'avaluació
d'aquest últim període, però també és veritat que ja teníem dues terceres parts completades del curs. I al final, a mi em sembla que l'aprovat general no és mai una bona solució. S'ha d'analitzar sempre tot cas per cas, en el sentit que és veritat que el judici que pots fer d'un alumne ha de tenir en compte sempre la situació que ha viscut aquell alumne. I és veritat que hi ha hagut casos d'alumnes, doncs, que per raons psicològiques, és a dir, també aquesta nova realitat que ens ha tocat viure, hi ha hagut alumnes que l'han viscut amb molta angoixa i amb por, i això els ha immobilitzat per fer la seva feina d'estudiant ordinària. I per altra banda també n'hi ha hagut que s'hi han arrepenjat, i per altra banda també n'hi ha hagut que volent fer la feina no han pogut perquè no han tingut els ajuts necessaris o els mitjans necessaris. Per tant, a l'hora de valorar quina ha estat la feina, s'ha de fer sempre intentant tenir en compte les circumstàncies que han concorregut en cada persona. I, de fet, l'escola ja fa anys que està avaluant d'aquesta manera.
Doncs molt bé.
Jo li diria, no m'agradaria un aprovat general.
Gràcies. Doncs moltes gràcies, director del Col·legi dels Escolapis, professor Joan Vilaferràs, per les seves explicacions sobre un tema tan important de cara als nostres fills, de cara als pares, de cara als professors. Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon vespre i que tingui un bon fi de setmana.
Gràcies igualment. Adéu-siau.
Parlem ara de la conjuntura de l'economia mundial, perquè tots aquests dies l'economia està sempre al centre de l'interès general. I tenim aquí el senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre, senyor Elias.
Hola, bon vespre, Salvador.
La conjuntura econòmica mundial i europea es fa complicada des del coronavirus. No obstant, Espanya rebrà l'anomenat Plan Marshall europeu, 77.000 milions en ajudes i 63.000 milions en crèdits de fons de recuperació de Brussel·les. Aquesta és una peça fonamental pel futur d'Europa, perquè el nord s'ocupa finalment dels problemes dels països del sud. Hi ha hagut una certa mutualització de les despeses que ha produït el coronavirus. Com serà el repartiment, senyor Elias?
Sí, no, al final Europa s'ha posat les piles i doncs s'ha proposat aquest programa d'ajudes que en total puja a 750.000 milions d'euros, i d'aquesta quantitat les dues terceres parts van entregades a fons perdut, i el terç restant va amb préstecs. Aleshores, d'aquest...
Però això encara no està aprovat.
Això s'està discutint, s'està negociant en aquests moments. Sí que està, és a dir, està aprovada la quantitat total. Com molt bé has comentat, Espanya opta per un total de 140.000 milions, que es distribueixen amb aquests 77.000 milions de transferències i 63.000 en crèdits, i s'està acabant de concretar com es distribuirà com els estats accediran a aquestes xifres. El que sí que es diu és que no són quantitats que s'entreguin sense més i més, eh? No estan condicionades com un rescat financer ni molt menys, però sí que són ajuts que han d'anar vinculats a programes concrets que vagin cap a la modernització de les economies, digitalització, economia verda, infraestructures, canvi climàtic, temes energètics...
Ah, bé, normal que el semestre que ve la presidència europea anirà a Alemanya, que és la que ha aprovat aquest pla, no?
Sí,
perquè hi ha els suecs que es queixen, els holandesos que es queixen, aquí tothom se queixa quan hi ha repartiment de diners, i és normal, perquè diu que a Espanya n'hi ha massa diners i a Itàlia també hi van massa diners, etc.
Bé, el que veuen els països del nord, aquests que cites, és que en els últims anys a Espanya l'economia ha anat relativament bé, s'ha creat ocupació, el producte interior brut ha anat creixent, però el que és el deute públic, el deute total...
No ha rebaixat.
Feines ha baixat. Esclar, llavors ells veuen, bueno, aquests senyors els hi donem diners i aquests diners pues, els hi costa molt tornar-los. Com és que en aquests anys bons doncs no s'ha notat, o s'ha notat molt poc...
No han rebaixat l'endeutament.
Sí, exacte. Clar, des del nostre punt de vista, nosaltres això ho veiem diferent, perquè aquí la sensació, la idea que hi ha és que hi ha hagut retallades, que s'ha retallat molt, que s'ha ajustat molt la despesa, però és veritat que les xifres doncs diuen el que diuen. I Espanya doncs, ha passat a tenir... va arribar al 100% del PIB de deute. El deute total era igual que el que es produeix durant un any. Ara ha baixat, no sé si ara està en el 96 o 97, però ha baixat molt poc per el que l'economia ha crescut. És a dir que...
Però arribarà a 120.000. El 120%. Diuen.
Si arribarà.
Diuen les autoritats monetàries.
No.
Sí, perquè sí, després de l'endeutament que es produirà com a conseqüència del coronavirus, doncs s'incrementarà el percentatge de deute sobre el PIB.
Sí, depèn de com vagi la cosa, pot anar a 110, 120 o una mica més. Pitjor estan, és veritat, Itàlia, Portugal i Grècia.
Estan pitjor.
Però, clar, nosaltres estem en aquest paquet. I la qüestió no és tant de que anem més cap amunt, perquè això ja se sap, ja està entès, sinó que quan l'economia es recuperi, doncs que aquest deute baixi, perquè si no queda una mica empantanegat aquests nivells i, clar, si nosaltres, diguéssim, torna a haver-hi una crisi i això no es corregeix, doncs una altra vegada ens diran, escolti, vostè vol que jo li regali diners, però vostè què fa amb aquests diners?
Sí, és clar. El Banc d'Espanya, senyor Elias, i està d'acord també el Ministeri d'Hisenda, diu que podríem arribar fins a un 15% de caiguda del PIB, entre el 9 i el 15%. Després ha vingut la OCDE, que encara ha aixecat la xifra, no? Recuperació econòmica durant 3 anys, diuen. Ahir va sortir també les xifres de l'atur i de la recuperació econòmica. Com ho veu, senyor Elias?
Bueno, el que estem veient és que patim una de les recessions més importants de tots els països. Són totes aquestes estimacions que fa el Banc d'Espanya. Bueno, aquestes xifres tan elevades és en el supòsit de que hi hagi una segona onada de pandèmia, diguéssim, passat l'estiu o a finals d'any, i aleshores això obligui a prendre més mesures de restricció de la mobilitat, etc. O sigui, això és el pitjor escenari.
Sí.
Però és un escenari que no es pot descartar, certament. Clar, doncs què passa? Doncs que aquí hem patit la crisi molt durament. És a dir, el Banc d'Espanya mateix demostra que el confinament aquí ha estat més prolongat i més intens que cap altre país de gairebé de la Unió Europea. Tenim una estructura sectorial a l'economia molt orientada al que és el turisme, i això aquest any patirà moltíssim. I altres indústries també estan molt afectades. Parlem de l'automòbil, posem per cas, no? Ja sabem el que està passant amb Nissan. O sigui, serà un any molt dur. També el fet de que l'estructura productiva estigui dominada per la petita i mitjana empresa, doncs això fa que l'economia sigui molt més sensible a aquestes situacions, no?
Sí.
És que hi ha tota una sèrie de factors que fan que nosaltres patim més. I, a més, clar, pensem que els Estats Units, bueno, ha injectat com 3 bilions de dòlars en la seva economia. Alemanya també està posant cents de mils de milions d'euros. Aquí, per culpa d'aquest poc marge fiscal del que partim, doncs la resposta fiscal és menor que la de la mitjana de la Unió Europea. Tot això fa que, esclar, el resultat final doncs sigui aquest que surten a les previsions.
Sí.
Són previsions, eh? Hi ha molta incertesa,
sí, clar.
Hem de veure què passarà.
Sí, sí.
Però, clar, estem on estem i tenim el que tenim.
Sí. Senyor Lee, es creu que amb l'ingrés mínim vital n'hi haurà prou per reduir la pobresa? Ara l'ocupació s'alimenta dels ERTOs, és a dir, hi ha més ocupats perquè, clar, van reduint-se el número d'ERTOs perquè les empreses continuen o continuaran funcionant amb normalitat, no? Com veu la situació laboral en aquests propers anys, dos anys que durarà la crisi del coronavirus?
Són dues coses diferents, eh? La situació laboral anirà en funció del que passi amb l'economia, el que estava comentant ara, segons si ja hi ha una recuperació més o menys acompassada, o si passa l'estiu o a finals d'any tornem a caure en una situació en la que s'hagi de tornar a restringir l'economia, no? Les previsions que estan manegant el CDE i Banc d'Espanya doncs van en aquesta línia, i l'atur doncs podria pujar fins a l'estat més optimista, el 18 o el 19, si no el 20, però podríem arribar al 25%. Bueno, som un país de sempre d'una tassa d'atur molt alta. Els ERTOs és una cosa provisional. Els ERTOs sí. Han d'acabar fins passat l'estiu o com a molt a finals d'any. És una situació provisional perquè és que l'Estat no pot finançar
També com l'ingrés mínim vital, no?
L'ingrés mínim vital és un altre tema, perquè aquí...
Que no pot durar tota la vida.
Ve per quedar-se, clar.
Ah, sí?
No, és que els ERTOs són provisionals. L'ingrés mínim vital és una quantitat que... És una política nova que es posa en marxa.
Yeah.
La qüestió és a veure que hi hagin els recursos suficients, ja ho veurem, que no es faci a costa de les polítiques que se'n diuen actives d'ocupació,
sí.
de ajudar la gent a que trobi feina, perquè realment la solució no és donar diners, no és donar el peix, sinó a ensenyar a pescar.
Yeah.
I el bo seria doncs, que es generés ocupació i que fos una ocupació pagada d'una manera decent. No?
Sí. Senyor Elias, la borsa puja com l'escuma aquests dies. Bueno, avui ha baixat una mica. Especialment el que són els bancs. La gestora AXA IM opina que l'optimisme de les borses, dient que el moment de la veritat arribarà a finals d'estiu, perquè tot això és una mica bombolla. És només que la millora de les dades econòmiques de Xina i l'Estat van més de pressa de lo esperat? És aquest el reflex de que si Xina i Estats Units van bé, doncs apugem els valors a Europa també?
A veure, de fet, les borses doncs, van recollir de seguida el risc de la recessió. Després es van recuperar una mica perquè va semblar que això no era tan greu. ja sabem que la bolsa doncs sobre reacciona sovint, i doncs si demà es algú anuncia que ha descobert una vacuna i allò sembla plausible, doncs la bolsa es dispararà. I al contrari, no? El que va passar la setmana passada és que les dades d'atur d'Estats Units van sortir millor del que s'esperava. I això va fer pensar als inversors de que la crisi als Estats Units no seria tan greu, no? Com potser s'havia anticipat. Ara resulta que ahir el president de la Reserva Federal, que és el Banc d'Estats, el Banc Central dels Estats Units, doncs va dir que no, que ojo, que hi ha, la situació és delicada. I aleshores ahir ja la bolsa ja va frenar i avui la bolsa pues, ha anat doncs, més aviat cap enrere. És a dir, va anant amunt i avall. El que passa és que hi ha també, d'altra banda, una sèrie de companyies que s'han beneficiat d'aquesta situació, que són les tecnològiques.
Sí.
Amazon, sí. Google...
Però es veu també a la...
Netflix, per exemple, totes aquestes, per exemple, l'índex Nasdaq.
Nasdaq.
Aquest està en màxims històrics.
Sí, sí, tant.
Que diries, no? Com pot ser? Bueno, és que predominen aquestes companyies. Però la resta de companyies normals, doncs, els hi va com els hi va. Els bancs a Espanya estan molt infravalorats comparats amb el que valien, no sé, uns anys, no? La situació està complicada, està molt complicada per la incertesa del moment en què vivim. No ho havíem viscut mai abans.
Hem d'esperar després de l'estiu, no, senyor Elias?
Bueno, hem d'anar a esperar els aconteixements. No vol dir, no sé per què AXA diu després de l'estiu. Potser jo crec que els analistes diuen, bueno, ja ho veurem. No?
Sí, bueno, és un dia, ja ho veurem, sí.
Sí, sí. Ja anem com va evolucionant el tema, perquè és que no tenim precedents.
Doncs moltes gràcies, senyor Elias, pels seus comentaris sobre la conjuntura. Que tingui un bon vespre, que tingui molta sort i bon cap de setmana.
Gràcies, bon vespre.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet. Acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
El sector de la indústria de l'automoció ha creat un clúster que presideix el senyor Josep Maria Vall. El Clúster d'Indústria de l'Automoció de Catalunya és una associació d'empreses sense ànim de lucre oberta a les empreses vinculades al sector de l'automoció amb seu a Catalunya i que tinguin activitat de recerca, desenvolupament i innovació. El clúster no té dotació econòmica pública i es finança mitjançant l'aportació de les empreses. El propòsit principal de l'associació és reforçar la competitivitat de la indústria de l'automòbil com a motor de l'economia catalana. Per aconseguir-ho, s'ha dissenyat un pla estratègic que havia de ser presentat el passat dia de Sant Josep. Bona tarda, Josep Maria Vall, president
bona tarda.
Del clúster.
Senyor, bona tarda.
Senyor Vall, en què consisteix breument aquest pla estratègic?
Bueno, anem a veure. Nosaltres l'any passat vam preparar aquest pla estratègic pels propers 4 anys, perquè el que estàvem veient és que la indústria de l'automòbil s'estava transformant molt ràpidament i realment totes les premisses amb les que estàvem actuant pues, també ens estaven variant. I amb aquest pla estratègic hem tardat pràcticament un any amb moltes persones que han contribuït amb aquest pla estratègic, hem volgut posar quina és la tendència de l'automòbil per aquests 4 o 5 anys. I amb aquest pla estratègic estem veient de que entren ja no és el sector de l'automòbil en si, sinó que pràcticament estem parlant del sector de la mobilitat. I aquí aquest sector de la mobilitat engloba moltes més coses que no solament la fabricació de l'automòbil en si.
Sí. Avui el problema calent és el futur de Nissan.
Sí.
Interpretant la Unió Europea, l'actual president de Nissan Europa, ja hem llegit el que ha dit, la baixa producció i la infrautilització de les fàbriques de Barcelona ha fet que aquestes fossin inviables. Però els sindicats diuen que Nissan Motor Company de Japó no va apostar per Espanya i que no hi ha hagut massa interès per part de les autoritats espanyoles. Què hi diu vostè?
Bé, jo respecto totes les manifestacions que estem sentint aquests dies. Realment és un fet realment dur, per, no solament per la ciutat de Barcelona, per Catalunya, sinó per tota la indústria de l'automòbil. El que una planta industrial com Nissan, arrelada a Barcelona, se'ns en vagi, això realment ens sap molt greu i realment és un tema duríssim per acceptar-ho ràpidament. Que la Unió Europea, la pregunta que em feia, si la Unió Europea participarà en tot això, realment jo ho dubto. Jo respecto tota la negociació que es pot fer amb Nissan intentant que es quedi. Conec les multinacionals i les multinacionals quan han decidit ja un tema com aquest és un tema que han valorat pros, contres, valor econòmic i realment ells no hi veuen sentit continuar amb una planta amb la que no tenen producte, no tenen vehicles per fabricar.
Sí, bueno, no tenen vehicles perquè tampoc els hi donen. És a dir, sí. No, del Japó no els hi diuen mira, feu aquest vehicle o feu aquest altre, sinó que ho distribueixen amb altres plantes.
Sí, realment... Realment és així, però hi ha que entendre que la demanda de l'automòbil també ha baixat molt. I, sobretot, amb aquest tema del Covid, això és la goteta que ha fet que el vas pues, caigués tota l'aigua. Per què? Perquè al final diuen no tenim... entre això és un tema d'oferta i demanda. I la demanda que tenen aquest fabricant de Nissan no és suficient per mantenir totes les plantes que tenen arreu del món.
Sí, això és cert.
Llavors, al final, tenen que decidir per veure quin és el punt més dèbil en aquest moment. En aquest moment és aquesta planta de Barcelona, també n'hi ha una altra, sembla que està a Tailàndia, que també la van a tancar, però aquest era el punt més dèbil. No era, això no és un tema de... d'aquests últims mesos, és un tema...
No, ja, això es porta lluny. Senyor Vall, el món de l'automoció ja va patir l'any passat, potser a causa de la crisi del dièsel, dièsel sí, dièsel no, elèctric sí, elèctric no, que si el clima, que si les emissions de CO2, això va desorientar el comprador d'automòbils, no?
Totalment. Aquestes manifestacions que es van fer en contra del dièsel, diguent que el dièsel, els motors dièsel tenien els dies comptats i que no es podrien fabricar, això van ser unes manifestacions desafortunadíssimes. O sigui, realment, la gent que es volia comprar un cotxe i que possiblement se'l hagués comprat dièsel, doncs va canviar la seva decisió i els dièsels es van començar a quedar com a estoc en tots els concessionaris sense poder-los atreure. Això va ser un tema doncs mal, estratègicament mal decidit. Per què? Perquè els dièsel d'última generació són uns dièsels que realment, en quant a emissions de CO2 cap a l'atmosfera, són dièsels que pràcticament estan quasi són cotxes que podríem dir, amb l'última concepció, amb l'última argot, són cotxes nets. Jo no dic els dièsels de fa 5 anys o 10 anys, jo dic els dièsels fabricats l'any passat que es fabriquen aquest any. Però realment, quan es diu els dièsels no, doncs la gent que vol comprar-se un cotxe, doncs dièsel no. I el dièsel doncs té els dies comptats precisament per tot això.
Han sortit, senyor Vall, les dades de Xina, la qual ha incrementat la venda d'automòbils ara el mes de maig. I quan l'any passat a Xina havia disminuït les vendes d'automòbils. I Tesla ha pujat molt en les vendes. Igual que la borsa de Nova York. I el valor borsari d'avui de Tesla supera els valors de Volkswagen, General Motors i Ford conjuntament. O sigui que el mercat s'orienta clarament a favor del sector elèctric, del sector del cotxe elèctric. Ho veu així?
Totalment. Aquí Hem de veure, la lluita pel canvi climàtic i la preservació del medi ambient, això és un tema que anirà, ha anat a molt, però anirà a més i a més. Aquest és un tema imparable. Les reglamentacions que ha tret tota Europa en quant a les emissions que es poden portar, emissions de CO2 que es poden portar cap a l'atmosfera, són molt fortes i tenim plaços. A l'any 2030 hi ha una reglamentació, 2040 més, i a l'any 2050 realment seran zero. Cotxes absolutament nets, no es podrà emetre cap a l'atmosfera cap gram de CO2. Per tant, sí que és una carrera contrarrellotge. La solució que li han donat els fabricants, cotxe elèctric. Cotxe elèctric és, pues no pol·luciona, no, és net. Ara realment és la solució definitiva avui en dia? Encara no. Aquí, si volem anar tots amb cotxe elèctric, fan falta infraestructures viàries, fa falta una inversió notabilíssima en tot el tema de carregadors, de bateria, i fa falta també pues, que aquests fabricants de bateria pues, també vinguin aquí, amb el nostre territori, a Europa, per què no a Espanya, per poder muntar cotxes elèctrics.
Sí, la bateria del cotxe elèctric és sobre la base del liti, no?
Sí.
Hi haurà prou liti, perquè després tothom diu, vinga, va, però el món pot produir prou liti per abastir tot el parc d'automòbils mundial, milions i milions.
Sí, realment es pot fer. Tinguem en compte que en aquest tema del cotxe elèctric no solament és el buscar matèria prima, com és el liti. El liti, pues, pràcticament ara les principals on es pot treure aquest liti està a l'Àfrica, està a Sud-amèrica. Però realment això és el mateix que quan va començar l'era del petroli, no?
Sí, no se sabia si hi havia petroli, sí.
Sí, no se sabia si hi havia petroli, i en canvi jo em sembla que acabarem l'època del petroli amb jaciments de petroli que no hauran tret tot el petroli suficient. I em sembla que passarà el mateix amb el liti. Realment l'obtenció del liti es té que arribar a millorar. Realment no és un subministre fàcil. I realment amb això, amb aquests pròxims anys, en veurem quantitats de canvis i millores. No solament amb aquest món que estem entrant de l'automòbil, no estem parlant solament de cotxe elèctric i tots anirem en cotxe elèctric. Eh? Ojo que tecnologies com l'hidrogen, pila de combustible, això també apareixerà. I realment dintre d'uns anys tindrem tants cotxes elèctrics com que funcionen amb motor elèctric com amb motor amb pila de combustible o hidrogen.
Sí. Senyor Josep Maria Vall, president del Clúster d'Indústria i Automoció de Catalunya, a l'octubre volen captar vostès talent jove amb la celebració de l'Automotive Talent Show.
Uh-huh.
Com...
Sí, senyor.
Què faran?
Bueno, anem a veure. El que nosaltres sempre, la nostra idea sempre és crear vocacions de cara a l'automòbil. Gent jove que realment li interessi a l'automòbil, que estudi, que es fiqui pues, en carreres d'enginyeria de l'automòbil, com la que vam crear fa 2 anys, vam crear un grau d'enginyeria de l'automòbil. Pues ara, un cop més, el que volem fer és aprovar a tota aquesta gent que ja està interessada en l'automòbil en que participin en projectes reals de les empreses que ja tenen problemes fabricant components, per exemple, o fabricants d'automòbils d'aquí a casa, i que puguin participar en projectes, de tal forma que nosaltres els hi donem projectes reals, ells participen, amb socis nostres, amb gent que treballa amb les empreses, i així d'aquesta forma, per una banda, ells van aprenent de lo que està passant amb l'automòbil i les empreses també els van descobrint per si els interessa talent per les seves empreses. Per tant, és una via doble aquesta, que va per un costat i per l'altre. Sí. I amb això és el que volem promocionar i, de fet, ja està funcionant amb èxit.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Josep Maria Vall, per les seves amples i doctes i explicacions, perquè es nota que veu és molt coneixedor del sector. Que tingui bon vespre i que tingui un bon fi de setmana. Bon vespre.
Igualment, igualment. Moltes gràcies.
I parlant del consum a casa nostra, veurem si el coronavirus ha canviat els hàbits dels catalans a l'hora de consumir. Tenim entre nosaltres el senyor Eduard Arruga, vicepresident de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i que va ser durant una colla d'anys president del Banc dels Aliments. Bon vespre, senyor Arruga.
Bon vespre, senyor Salvador.
Bueno, aquí tenim... parlava de l'orientació del consum en els productes agraris. Què podrà canviar després del coronavirus? S'anirà a productes més frescos contra els productes elaborats?
De fet, ja està canviant, i està canviant durant aquest període, l'orientació del consum de productes agraris. Miri, fins ara, la tendència era que tant per raons d'urbanització com per raons de treball, anàvem cap a un increment relatiu del pes dels aliments elaborats en la dieta, en detriment dels productes frescos. Darrerament, per exemple, ara més del 55%, poc més del 55% del que consumíem eren productes elaborats, quan fa uns anys no arribava aquest percentatge al 40%. Però ara què ha passat? Amb el confinament, aquest procés s'ha aturat i estem anant cap a un major consum relatiu de productes agroalimentaris més naturals, menys transformats. És a dir, la tendència s'està canviant. Què passarà més endavant? Ja no ho sé. No ho sé.
Sí. Senyor Ruga, durant la pandèmia ha aixecat moltes vocacions culinàries de gent que potser no sabia que sabia cuinar o que no li interessava massa la cuina. Però també s'han comprat més menjars elaborats. Per on veu que anirà al mercat, senyor Ruga?
Durant molt de temps, per exemple, les indústries alimentàries s'anaven aprofitant del fet de que les joves, sobretot les noies joves, com que cercaven treball, no es preocupaven tant per la cuina i deixaven això per les àvies. Fixi's que sempre parlàvem en publicitat de com cuinava l'àvia, no?
Sí, que feia uns plats suculosos.
Aquests mesos, jo diria que hem après, a l'estar a casa, hem après dues assignatures. Sobretot les hem après a les ciutats, potser no tant en el camp, eh? A les ciutats hem après, per un costat, com vostè diu, a millorar les habilitats culinàries. Hem après a cuinar molt millor. I en segon lloc, també, en contra d'aquesta tendència, hem après a comprar per via electrònica. Per via electrònica comprem aliments frescos i també aliments elaborats. Aquestes dues assignatures, les millores d'habilitats culinàries i de compra per via electrònica, seran útils en el futur. És a dir, són assignatures que ens van bé. Ara bé, quan puguem anar més fàcilment a comprar a la botiga o al supermercat proper, penso que perdrem aquesta tendència i mirem a la tendència habitual, és a dir, anar més cap a aliments elaborats que cap a refrescos.
Sí.
Però haurem, almenys n'haurem après una mica més a cuinar.
Sí, sí, senyor Ruga, la família és la base de la construcció de la societat, no? La família s'ha reforçat amb aquest coronavirus, bé, parlo en general, i prefereix més menjars casolans. Però quina serà la base? Per exemple, abundarà més la carn o el peix, el pollastre o la vedella i els ous? Senyor Ruga, què hi diu?
Caram, bé, com acabo de dir, hem millorat les nostres habilitats culinàries. I com que no hem pogut anar als restaurants, perquè estaven tancats, estem consumint molt més menjars casolans. I què passa dins dels menjars casolans? Que aquí hi entren tot tipus de productes agroalimentaris. hi entren verdures, hi entren carns, hi entren peixos, ous, fruites, productes làctics. Què et dona en conseqüència tot això? Que anem cap a una dieta molt més completa i sobretot una dieta molt més nutritiva i molt sana. Aquest és un efecte indirecte positiu del confinament. Així, i sobretot si això contribueix a reforçar la família com a base de la construcció de la societat, doncs crec que aquesta tendència, no diré que hem d'aplaudir que visca el coronavirus, però sí que diré que en aquest sentit hem après amb aquesta situació a valorar el que més val, que és la família.
Sí. Nosaltres ens emmillarem de la haute cuisine i de l'alta cuina. Sí? La cuina de disseny, aquella que fa que un dinar costi 200 o 300 euros, i que Masterchef i altres programes i més programes donen com a qualitat aquest tipus de cuina. Vostè què opina? Això anirà endavant?
Bé, no vull criticar el programa Masterchef perquè podríem anar mitja hora de...
No, però ha sigut un incís només.
Mitja hora defensant-lo i mitja hora criticant-lo.
Sí.
És a dir, és evident que allà és més un espectacle, en el fons...
És un espectacle televisiu.
Exacte, més que un programa, diguem-ne, per exemple, d'ensenyament culinari.
Sí.
Perquè si has de fer coses molt estranyes que normalment a casa no podem fer. Ara bé, quan vostè parla d'un dinar que costi 200 o 300 euros, inclús diria que costi 100 o 150, a qui hi pot anar en aquests dinars? Hi poden anar les persones amb rendes altes.
Sí, poca gent.
La classe alta i classe, si vol, mitja alta, que de tant en quant s'ho pot permetre. Però què passa? Haurem de dir que no és d'esperar que a mig termini, és a dir, uns 3 o 5 anys, que el número de ciutadans amb rendes altes augmenti. Més aviat crec que pot disminuir. Els que en tenen molts, en seguiran tenint molts. I encara que passin, ara diré un exemple, d'una renda anual de 500.000 a 300.000 euros a l'any, doncs això no els hi afectarà massa. Ara...
Però hi ha pocs, aquestes,
Hi ha pocs. I no crec que creixi, a més.
Sí, no.
Aquest tipus de consum de cuina de disseny no es pot preveure que a mig termini, repeteixo, tingui un futur molt engrescador. Haurà d'esperar una mica. Segurament aquesta cuina de disseny s'haurà d'adaptar a la nova situació econòmica i social, és a dir, a un nivell de rendes que puguem recuperar, i adaptar-se esperant temps millors. Sí. Ara, diríem, ho sento molt per aquests bons restaurants que tenim a Catalunya, però no crec que sigui el moment com per obrir-ne un.
Sí. Senyor Ruga, doncs moltes gràcies per les seves orientacions sobre el consum. Que tingui un bon vespre i un bon cap de setmana. Bon vespre.
Igualment, molt bon vespre i a reveure.
Gràcies.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
I fins aquí el programa Plusvàlua d'avui del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i Ràdio Estel, patrocinat per l'obra social de La Caixa. Han participat el senyor Josep Maria Vall, president del Clúster d'Indústria i Automoció de Catalunya, el senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el doctor Joan Vila Ferràs, director del Col·legi d'Escolapis de Balmes de Barcelona i representant dels col·legis cristians de Catalunya, i el senyor Eduard Tarruga i Valeri, vicepresident de la Comissió Econòmica Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i que va ser durant una colla d'anys president del Banc d'Aliments. El control tècnic ha estat el Toni Huguet i us ha parlat Salvador Aragonès. Els hi desitgem un bon vespre, una bona nit, un bon cap de setmana. El diumenge és Corpus. Que siguin feliços. Adéu-siau.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.